Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, com recordo cada setmana, amb la col·laboració inestimable d'una sèrie de gent que fan possible que les meves, diguem-ne, reflexions, informacions arribin a tots vosaltres, un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home que porta tots els aparells, els micros, els sensors, les cintes, etc. i tal, ha ajudat, això sí, pel Marc Pujol quan cal i és necessari, amb la seva habitual eficàcia, el Marc patapam. I després, quan acabem d'explicar totes aquestes coses, quan el programa ja ha estat emès, la Goretti Martínez agafa aquestes reflexions, informacions meves, i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on les podeu consultar quan vulgueu, com vulgueu. Bueno, com vulgueu potser no, perquè es necessita un cert decoro i una certa elegància. Bé, en qualsevol cas podeu consultar-les i d'això. Nosaltres també tenim una especial predilecció per la música, ens agrada la música, la ràdio és música, la música és ràdio. Bueno, això és una frase molt feta, però que té tota la raó. I com que estem en un mes que s'està acabant, el mes d'octubre, doncs hem buscat per començar una cançó que parlés d'aquest mes. És una cançó que ens porta el cantautor francès Francis Cabrel i que porta per títol, com no, Octubre.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Se souviennent et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. car octobre restera peut-être.
L'octubre de l'any 1805, el dia que mora al mar davant de les costes de la localitat gaditana de Barbate el contraalmirall britànic Horaci Nelson, Horacio Nelson per ells. Bé, era fill d'un pastor anglicà d'una família doncs, mitjana, no massa pròspera, que ingressa a la Marina només amb 13 anys i per recomanació familiar entrant com a timoner del vaixell Raisonnable de tercera categoria que manava un oncle seu, curiosament. I on, en aquest vaixell, ell comença a escalar posicions i als 20 anys ja té el primer comandament, ja mana el seu primer vaixell. De fet, però, començarà la carrera el 1780 amb la Guerra de la Independència d'Estats Units, on és destinat i on és apallissat a l'illa Gran Turc, però simultàniament pateix diverses malalties infeccioses, doncs resulta que marxa, el fan anar cap a Anglaterra altra vegada. El noi intentarà entrar en política per impuls de la seva família, però no se'n sortirà i sí que continuarà a la Marina rebent el comandament del seu primer vaixell important, la fragata Boreas, que estarà a la zona de les Antilles fins a l'any 1787, quan l'Horaci coneixerà una vídua que, segons diu la gent, és molt rica. Després resultarà que no només no és rica, sinó que no pot tenir fills, Frances Nisbet, però bueno, ell s'hi casarà l'11 de març de 1787 a la illa de Nevis i bueno, s'haurà de resignar. Però, per sort, la Revolució Francesa farà que Nelson hagi de tornar a Europa, en concret a la Mediterrània, manant un vaixell a la Gamenon, que passa primer a estar amb una flota, des de la flota de Gibraltar i després passarà a la flota de Toló amb l'almirant Hood, que serà derrotada la flota aquesta, però com que el Nelson, aquest vaixell, forma part d'un petit esquadró destinat a bloquejar la guarnició francesa a Còrsega, se'n surt perquè ell no participa de la història i quan és el moment de saltar Còrsega reforcen aquest petit esquadró de tres fragats, és un baladre i a la Gamenon, i aleshores assalten Còrsega, on, curiosament, el Nelson resulta ferit, una tradició que ja veureu que repeteix diverses vegades, resulta ferit, perd parcialment la visió d'un ull, i perd parcialment aquesta visió d'un ull. Derrotant, però, els italians i els francesos a la batalla de Gènova, que, per tant, desistiran de recuperar Còrsega, doncs, bueno, ja ho deixen córrer. Com que la seva fama comença a circular, el 27 de maig de 1797 fa que el nomenin comandant del vaixell insigne Teseus d'una flota que vigila la flota espanyola que està afincada i atracada a Cádiz, més que res perquè quan arriba algun vaixell de les colònies espanyoles carregat de tresors, doncs l'assalten i li foten la cartera, per dir-ho així. Quan el bloqueig aquest que es havia fet o que es feia allà més o menys es relaxa, el Nelson diu, escolta, però podríem fer, proposa com a tècnica alternativa, fer-se els amos, els anglesos, fer-se els amos de les Canàries. Participaran, doncs, tots aquests vaixells a les batalles del Cap Sant Vicenç i de Santa Cruz de Tenerife, que intenten això, però com que els espanyols encara funcionen i els derroten, la cosa acaba amb un fracàs per l'expedició aquesta de vaixells anglesos i també pel propi Nelson, que en una d'aquestes batalles una bala li fotrà en l'aire tot el braç dret i anirà, doncs, tota la vida serà manco a partir d'allà. I haurà de tornar a Anglaterra, per això en aquell moment haurà de tornar a Anglaterra a recuperar-se. L'Anglaterra és agraïda, el fan al mirall, i el retornen a la Mediterrània perquè bloquegi la flota francesa de Toló i perquè, quan se sap, intenti impedir el desembarc de Napoleó a Egipte, cosa que no aconseguirà perquè la flota francesa és més forta i els derrota. Però ell refarà la seva esquadra i, quan atacarà la francesa i la destruirà, la batalla del Nil de l'1 d'agost de 1798, que obligarà a Napoleó a tornar cap a cap a França, perquè si no es quedarà aïllat allà, mentre ell s'estableix a Palerm. El 1800 el tornaran a cridar a Londres perquè, com que s'ha entrat en guerra en tota Europa central, doncs allà també corren bufetades, i ell manarà un grup de vaixells que lluita contra la Lliga de la Neutralitat Armada, aquesta unió que s'ha format entre Dinamarca, Suècia, Rússia, Prússia, els quals derrota, no? I, per tant, a partir d'aquell moment l'envien al Canal de la Màniga per protegir la Anglaterra, per protegir Gran Bretanya de la previsible i anunciada invasió napoleònica, que no s'acaba de produir perquè el Tractat d'Amiens ho frustrarà. Després d'un nou període de repòs, torna a anar a la flota que bloqueja Toló i després l'envien empaitant una flota que ha aconseguit escapar del port de Toló i tancar-se al port de Cádiz, bloqueja doncs el port de Cádiz. I allà intentarà que allò s'acabi, però finalment quan un dels generals, el almirall Villeneuve, faci que la tropa o la flota francesa surti de Cádiz, el Nelson ja l'estarà esperant, es produirà la batalla de Trafalgar, on, evidentment, els francesos resulten absolutament, i els espanyols de rebot, resulten especialment apallissats, però que també Nelson pagarà un tribut, i en aquest cas serà el tribut de la seva vida, perquè una bala de canó el deixarà fet un fàstic, i morirà, com dèiem al començament, el 21 d'octubre de 1805. I com que tots aquests vaixells que anava amunt i avall el Nelson no eren encara de motor, eren de vela i tot això, hem buscat una cançó, ja podeu pensar quina serà, una cançó que parli de vents, que parli de veles i que sigui del Rei Món. Aquí teniu, doncs, la tradicional o la clàssica o la gran peça musical de Rei Món, Veles e Vents.
Veles e vents han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los deuen subvenir, amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils pregs al ventre muntanal, que en son bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retor. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal que sobre si atur un punt al joc. Grans e pocs peix a records correran e cercaran amagat als secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixiran. Amor de vos i on sent, més que no en sent, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrar, busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no met a mi n'oblit, sols és pensar-me tot del món d'elit, car no es vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tos tenir a convertir. E jo forçat d'aquest món ser així, Todo o meu mal será vos no ver. Amor de vos e un cent més que non sé de que la part pitjor me'n romandrà. E de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. A joc de daus vos acompararé.
El 22 d'octubre de 1867, el dia que el, podríem dir, revolucionari Giuseppe Garibaldi traspassa la frontera dels Estats Pontificis, on manava el papa, per intentar culminar la unificació italiana. Giuseppe Garibaldi era natural de Nice i havia nascut el 4 de juliol de 1807. Era segon fill d'un pescador que va treballar de jove com a mariner a diverses tripulacions i que va tenir la sort, podríem dir, als 15 anys, de quan era grumet amb un d'aquests vaixells, salvar una noia que havia caigut al mar. Aquesta noia era filla d'un pare bastant adinerat i el pare va decidir pagar-li els estudis marítims a l'escola de Gènova el 1821 a aquell nano que havia salvat la seva filla, aquell Giuseppe Garibaldi. Ell, doncs, va créixer en aquesta escola de Gènova, es va fer mariner, allò, amb tots els ets i uts, i va començar a entrar a les guerres del Mar Negre, a Istanbul, a Galata, a la guerra turco-russa, com a corsari, és a dir, ajudant allà, no? Va entrar, mentrestant, simultàniament en el moviment independentista que s'estava creant a Itàlia, el moviment de la Jove Itàlia de Mazzini, on va guanyar galons de capital mentre guanyava galons de capital a Marina del Piemont, recordem que és del nord d'Itàlia tot això, i s'involucrava en una insurrecció precisament en aquesta regió del Piemont, on va ser primer capturat, però com que es va escapar va ser condemnat a mort, considerant-lo un dels líders. El que va fer ell va ser fugir a Nice, després se'n va anar cap a Marsella i allà va embarcar cap al Mar Negre, que és el territori que ell coneixia. Però allà també la cosa no anava massa fina i finalment va decidir agafar el petate i anar-se'n cap a Sud-amèrica amb un nom fictici, Borrell, i establir-se al sud del Brasil. Com que tenia les idees revolucionàries, doncs allà al sud de Sud-amèrica va començar a posar-se dels que lluitaven per la independència del Brasil, tot i que ell era italià i, per tant, allò no li hauria d'haver afectat. Però ell era revolucionari per damunt d'italià. Contacta amb altres dissidents, crea fins i tot una lògia maçònica, la lògia Virtude, i lluita contra Pere I de Brasil a la revolució de Bento Gonçalves da Silva, que és un brasiler que volia fer fora el rei aquest, el rei portuguès, però que és capturat i executat. Queden sense jefe, llavors Garibaldi entra en el cos dels revolucionaris aquests que dèiem, per comptes de fer-ho des del Brasil, se'n va cap a l'Uruguai i entra en guerra amb el govern argentí de Manuel de Rosas, ajudat naturalment pel Brasil i també per Uruguai. Quan es declararà l'any 1838 la gran guerra d'aquella zona del sud d'Amèrica, el govern de Montevideo designarà Garibaldi com a comandant de la flota. Ell anirà fent, vull dir, farà bé la seva feina, però quan el 16 d'agost de 1842 al riu Paranà les seves naus siguin derrotades, no dubtarà tampoc en cremar-les per evitar que caiguin en mans dels adversaris. El seu prestigi militar es continua creixent, torna a Montevideo, organitza una unitat militar, la Legió Italiana, per ajudar el govern de Montevideo i intervé en moltes accions decisives que aconseguiran finalment la independència d'Uruguai. Quan s'acaba la guerra, el 1848, Garibaldi decideix que ja en té prou d'aquelles terres i se'n torna cap a Itàlia perquè sap que Itàlia ha començat la primera guerra de la independència italiana, que reuneix tot el nord d'Itàlia, que intenta fugir de la tirania de França i d'Àustria. Al costat del reina de Savoia i tal, ell es convertirà en un heroi pel poble italià, ajudat per França, farà una acció decisiva a la guerra contra Àustria, però quan el Napoleó III, el Franciuti, aposti per la negociació i totes aquestes coses. Clar, els italians veuen més a prop la independència, rebaixen els plantejaments i li demanen a Garibaldi que freni, i aquest enfadat abandona l'exèrcit el 1859. Però quan es comencen a fer les negociacions de pau entre Víctor Manuel II i totes aquestes coses que aconsegueixen l'annexió de la Lombardia i tal, el Garibaldi diu, bueno, i per què no podem fer tot això al sud, no? Com per què no podem fer tot això amb la Itàlia de Nàpols per avall? I, per tant, busca l'alliberament de la regna de les dues Sicílies, on mana Francesc II de Nàpols, en poder absolut. Les revoltes que va fent donaran pas a la famosa expedició de les Mil Camises Vermelles, que va envaint el territori, arriben a Palerm, es fan amb tota Sicília, després passen a la part de vall de la Bota i van pujant, intervenint en la supressió de la resistència, dirigint-se cap a Nàpols i obligant a Francesc II a amagar-se als Estats Pontificis. El Garibaldi instal·larà a Nàpols una república, un govern provisional, esperant poder-se unir amb la Itàlia del Nord i fer un sol govern a Roma. Però clar, entremig té l'obstacle dels Estats Pontificis, i tot i que els altres diuen, home, no, perquè el papa, perquè tal, perquè qual, ell, com dèiem, el 22 d'octubre de 1867, travessarà la frontera dels Estats Pontificis i es dirigirà a Roma. Víctor Manuel, el rei, i el seu primer ministre Cavour no veuen gaire bé això, intenten aturar-lo. El Garibaldi reconeix el Víctor Manuel però com a rei d'Itàlia, però li demana que li deixi seguir les accions militars per poder unificar Itàlia, cosa que finalment aconseguirà el 1870, recuperant o rebent com a premi el títol de diputat electe al Parlament que es crea, però com que no es concreten les seves idees republicanes, arriba un moment que diu, bueno, jo me'n vaig, escolta, ja he fet la feina, es retira a la illa de Càpera, on morirà el 2 de juny de 1882. I no hi ha cap dubte, pensant una mica després en la història posterior, que el Garibaldi ha sigut sempre una figura mítica a Itàlia, no? Vull dir, i de fet, quan arriba la Segona Guerra Mundial, es creen els partisans i totes aquelles coses, moltes vegades són inspiracions derivades de la figura de Giuseppe Garibaldi, que dèiem, que ara parlàvem de la seva història, no? Llavors hem buscat una cançó que es va convertir en l'himne d'aquests, diguem-ne, partisans italians, que és aquella típica cançó del Bella Ciao, que en aquest cas interpreta un cantant, o hem buscat una versió que interpreta un cantant francès també tan revolucionari com Yves Montand, encara que després l'Yves Montand, el seu romanço amb la Marilyn Monroe trenqués moltes històries i molts esquemes. Bé, en qualsevol cas, aquí teniu, tot recordant la figura de Garibaldi, Yves Montand, Bella Ciao.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
23 d'octubre de 1950, el dia que a la localitat nord-americana de San Francisco, a l'estat de Califòrnia, mora el cantant, actor, guionista i fins i tot director de música Asa Yohelson, més conegut com Al Johnson. Asa Yohelson era fill d'un rabí que havia emigrat de Lituània i, per tant, era d'origen lituà, quan ell tenia només 7 anys, el 1893. Havia emigrat a Estats Units i el noi, quan ja va tenir una certa edat, va començar com a animador de vodevils a cafès, places, circus, etc. I després, entrant en el teatre, repartint o ensenyant o mostrant un repertori burlesc amb obres com El fill de Robinson Crusoe, de l'any 1916, o Simbad el marí, de l'any 1918. Tenia un germà, que es deia Hirst, i ell, que es deia Asa Yohelson, i el Kirsch van canviar els seus noms per Al i Harry. Ell es va quedar amb el Al Yohelson, i com que Yohelson es pronunciava i costava molt d'escriure i de pronunciar i tal i qual, el va canviar per Jolson. Per tant, es va convertir en Al Johnson, mentre el seu germà es convertia en Harry Johnson. Jolson. Tots dos començaven a fer espectacles i, per diferenciar-se, l'Al va agafar la costum de pintar-se la cara de negre. I amb això va aconseguir fer-se una mica conegut i una mica famós. El 1920 va aconseguir fama perquè va editar una cançó que es deia Swan, de George Gershwin i Irving Caesar. Després va passar a un musical que es deia Bombo, un espectacle que va fer que el seu èxit més o menys anés pujant. I el 1925 va aconseguir l'èxit definitiu amb una obra de teatre que es deia Big Boy, on s'incluïa una cançó, California, Here I Come, aquí soc, aquí arribo, California, que el va fer famós. Això va aconseguir que la indústria del cinema, que en aquells moments estava en plena expansió, el 1927 li proposés protagonitzar una pel·lícula que es deia El cantant de jazz, The Jazz Singer, una pel·lícula que la trama recordava la seva vida com a fill d'un rabí que vol cantar i totes aquestes coses. Va convertir-se, va tenir la sort, la xamba, de que es convertís en la primera pel·lícula sonora que va dirigir Alan Crosland i que el va catapultar a la fama. Uns mesos després va passar-ho al teatre, també amb un èxit rotund, i va aconseguir portar-ho fins i tot a Europa gràcies a un munt de cançons que tenia aquesta obra, com My Mammy, una de Tut, Tut, Tutsi, Goodbye, una altra de Mans Brutes, Cara Bruta, Blue Skies, Mother, I Still, etc., que el van convertir en una estrella del cinema, el que va tornar al cap d'un parell d'anys, l'any 1928, el que va amb la segona pel·lícula, el The Singing Fool, el boig cantant, dirigit per Lloyd Bacon, i que li va donar més popularitat encara, si cap, que el Jazz Singer, que és el que després s'ha emportat tota la fama. En aquesta segona pel·lícula interpretava el que fou el seu més gran èxit, Sonny Boy, de la seva carrera. El cine va continuar amb algunes altres pel·lícules, Digue-m'ho això amb cançons, Mami, Aleluia, Soc un vagabund, dirigides per Lewis Middleton, però que l'èxit ja es va veure que anava baixant. I va ser quan la Warner Bros., que era la companyia cinematogràfica per la qual treballava, va intentar rellançar la seva carrera amb una pel·lícula, Wonder Bar, on Al Jolson actuava junt amb Dolores del Río i Dick Powell, però el film va ser un fracàs. Mentrestant, ell s'havia casat amb Ruby Keller, una estrella de les revistes musicals, amb la qual doncs, va fer alguns èxits de cançó i va fer alguna actuació de teatre. El 1939 va tornar a la gran pantalla amb Rose of Washington Square i, sobretot, La Rhapsody in Blue, el del 1945, una pel·lícula que reproduïa la vida de George Gershwin i on ell s'interpretava a si mateix, és a dir, el cantant aquell que en un moment determinat havia agafat les cançons de George Gershwin i les havia portat a la fama. Amb tot això va aconseguir doncs, un gran èxit i va decidir començar a produir pel·lícules. El 1946 produeix The Jolson Story, que explica la seva història, naturalment no la protagonitza ell, però no se'n pot estar de posar la veu al personatge central quan canta. És a dir, que el Larry Parks parla, però no canta. El que canta és el Al Johnson. El gran èxit d'aquesta pel·lícula farà que rellenci la seva carrera com a cantant i farà una segona pel·lícula que es diu Jolson Sings Again, és a dir, el Jolson torna a cantar. Aquesta dirigida per Henry Lewin i que suposa, doncs, una segona època d'èxit com a artista. Però ja és gran i està una mica fotut. De totes maneres, prepararà un espectacle musical destinat a les tropes dels Estats Units que estan lluitant a la Guerra de Corea, però el 23 d'octubre de 1950 a San Francisco patirà un atac de cor que el portarà a la seva tomba. I com que la seva primera pel·lícula, El cantor de jazz, tenia una cançó que es va fer mítica i que va ser molt famosa, se'n van fer moltes versions, que és My Mame, La meva mare, aquí teniu a l'Al Johnson en persona cantant-vos aquest My Mame.
Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray, but wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're all alone. Here's what you'll keep saying when you're far from home. Mammy, mammy, the sun shines east, the sun shines west, I know where the sun shines best. Mammy, my little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a coming, sorry that I made you wait. I'm a coming, hope and trust that I'm not late. Oh, mammy, my little mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy. Oh, mammy, my little mammy, the sun shines east, the sun shines west, I know where the sun shines best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, mammy, I'm coming. Oh, I hope I didn't make you wait. Mammy, mammy, I'm coming. Oh, Lord, I hope I'm not late. Mammy, mammy, look at me. Don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy.
24 d'octubre de 1601. El dia que mora a la ciutat bohèmia de Praga, de Praga dic bé, Tycho Brahe, l'astrònom danès responsable de donar un gir a tota la qüestió, diguem-ne, dels astres i de l'astronomia. Tycho Brahe era fill d'una gran família noble danesa, una família molt important, que va ser criat, quan tenia només un any, a partir d'aquell moment, per un oncle seu, Jørgen Brahe, que no tenia fills, però que era un home molt ric i que era un home molt, amb molta formació. El que va voler el seu oncle Jørgen va ser que el nen es preparés per entrar al servei del rei. I per tant li va donar una formació humanística en llatí i tal, i quan tenia 13 anys el va enviar a la Universitat de Copenhague. Allà el noi doncs anava fent els seus estudis, però el 21 d'agost de 1560 es va produir un fet que marcaria la vida de Tycho Brahe. Es va produir un eclipse de sol que va fer que el noi comencés a interessar-se per les matemàtiques i per l'astronomia quan només tenia 14 anys. El 1562, és a dir, amb 16 anys, abandona Dinamarca per anar-se'n a la Universitat de Leipzig a estudiar lleis, però d'una manera que li permeti compaginar-ho amb les seves primeres observacions astronòmiques, on comença a descobrir que moltes de les prediccions que fan els astrònoms de les estrelles que arribaran aquell dia i que no sé què, no acaben d'estar fines i que, per tant, allò s'ha de revisar d'alguna manera. A més, el seu oncle, el Jorgen, l'avisa de que la guerra de Suècia i Dinamarca pot portar problemes, que el que hauria de fer és tornar cap a Copenhague. Ell, disciplinat amb el seu oncle, doncs torna cap a Copenhague i llavors allà se n'assabenta que el seu oncle està molt fotut, que morirà al cap de pocs dies i que el fa hereu de la seva gran fortuna. Això li permetrà que quan mora el seu oncle i la família li diu, bueno, nen, ara tot això de l'astronomia, deixa-ho, perquè tal, ell diu, no, vés-te'n a estudiar dret, no. Jo el que vull fer és viatjar i, bueno, anar a diferents universitats, això sí, on es titularà amb astronomia, amb alquímia, amb medicina i totes aquestes coses, i com que tinc l'esfortuna del meu oncle, doncs m'ho puc permetre i, per tant, no... Amb tot això, doncs, ell què aconsegueix? Aconsegueix ser conegut en determinats àmbits i, per això, el 14 de maig de 1568, el rei Frederic II de Dinamarca li ofereix un lloc vacant que té de canonge a la catedral de Rockilcher, de Roskilde, però que no implica cap d'això religiós. És simplement un pretext per poder-li donar una bona beca, uns bons diners perquè continuï els seus estudis. Però el Tycho Brahe, de moment, diu, no, és que jo estic viatjant, ara vull viatjar. Vull anar a Wittenberg, vull anar a Basilea, s'instal·larà a Augsburg per poder fer les seves observacions astronòmiques. Però el 1570, com que el seu pare està greu i està a punt de morir, doncs ell ha de viatjar cap a Dinamarca, ha de tornar a Dinamarca per estar al costat del seu pare en moment del traspàs. S'instal·larà amb un altre oncle, un oncle Lestin, que l'interessarà, el portarà cap a la química, fins a 1572, quan torna a produir-se un fenomen, diguem-ne, cosmològic. Descobreix una nova estrella a Cassiopea i recull les seves observacions durant pràcticament un any i mig amb un llibre que es publica i que el farà famós, mentre ell coneix i cohabita, no es casa, amb una senyora, la Cristina, amb la que, com dic, no es casarà mai, però que de la que tindrà 8 fills. El rei, de totes maneres, no va fluixa, el rei Frederic II, i li regala la illa de Ben, on li construirà una casa i li concedirà una renta perquè pugui fer el seu observatori, l'Uraniborg, que estarà dotat del millor instrument, el millor instrumental per fer astronomia d'aquella època i que li permetrà el 1587 publicar la seva introducció a la nova astronomia, on modifica l'estructura de l'univers, encara que manté la Terra fixa al centre de l'univers i que el Sol gira al voltant de la Terra. Bueno, però ell, protegit per Frederic II. Però Frederic II morirà i el seu successor, el Christian IV, d'entrada, com que només té 11 anys, ha de deixar que governin els nobles. I quan arriba rei, doncs ratifica la decisió dels nobles de retallar la pensió de Tycho Brahe, que diu, bueno, escolta, tu ja tens una fortuna, per tant, fes-t'ho tu i tal, que enfadat abandonarà la illa de Gwent per instal·lar-se a Rostock, trencant definitivament la relació amb Dinamarca. Tindrà, a més, una oferta de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Rudolf II d'Habsburg, que està instal·lat a Praga i que és aficionat a tot això de l'astronomia fins al punt de tenir un observatori propi, no? I li ofereix la possibilitat de treballar junts, un cop l'anomenat matemàtic imperial. Ell diu que, bueno, que vale, el rei li dona un castell on hi pot posar l'observatori i ell llavors li proposa que hi ha un xicot amb el qual té correspondència, que és amb Joan Schepler, que té dificultats religioses amb els protestants i que podria venir a Praga a ajudar-lo a estudiar. El rei li diu naturalment que sí. Fan una primera entrevista amb el Kepler, que no acaba d'anar bé perquè la cosa està tibant, però com que el Tycho Brahe sap que està fotut i tot això, al final acaba convencent-lo, es trasllada allà, té la residència i el nomena ajudant seu. De fet, Tycho Brahe tindrà un aparent atac d'urèmia que el deixa una setmana tot mig penjat, delirant, recobrarà la lucidesa i durant uns quants dies es dedicarà pur i simplement a traspassar tota la seva informació a Kepler i, diguem-ne, de fer nomenar-lo el seu hereu i morir el 24 d'octubre de 1601 a la ciutat bohèmia de Praga. I com que si alguna cosa li agradava al Tycho Brahe era mirar estrelles i passar-se fent mesures i totes aquestes coses, recordeu que en un moment determinat aquella mítica pel·lícula que volia ser de l'Oeste, però que com que no hi sortien índios no ho semblava, La leyenda de la ciutat sin nombre, va haver-hi una cançó que cantava el Lee Marvin, aquella Wandering Star, que aquí vam traduir com Estrella Errante i que va ser com a molt famosa i molt coneguda, tant com perquè el Loquillo en fes aquesta versió que ara us presentem per acompanyar aquesta informació sobre l'astrònom danès Tycho Brahe. Per tant, Loquillo, Estrella Errante.
Bajo su luz fugaz, yo nací bajo su luz fugaz. Fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalar el triste destino de mi amor. Yo nací bajo su luz fugaz. Voy por las llanuras caminando sin cesar. Largo es el camino de mi triste soledad. Yo no tuve nunca un hogar donde llegar y no sé si al fin lo voy a encontrar. Yo nací bajo su luz. Yo nací bajo su luz fugaz. Fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalarme el triste destino de mi amor. Yo nací bajo su luz fugaz. Errante siempre
d'octubre de 1747, el dia que les nacions d'Espanya i França signen el que serà conegut com el segon pacte de família, que establirà una aliança defensiva de les dues nacions enfront Anglaterra i Àustria. De fet, els pactes de família, i per això el parlem en plural, n'hi haurà tres, són acords entre Espanya i França que es produiran al llarg del segle XVIII, aprofitant que, tant en un lloc com en un altre, regnen branques, però són branques diferents, de la dinastia de Borbó. Per França, tots aquests acords els signarà Lluís XV, que regna durant un munt d'anys, i en canvi Espanya, doncs, començarà el Felip V, després vindrà el Ferran VI, després el Carles III, que signaran totes aquestes coses. Per què tot això? Doncs perquè hi ha la rivalitat entre França i Anglaterra, i Espanya, doncs, es posa del costat de França lluitant contra Anglaterra, i per tant fan aquesta aliança entre França i d'això. Perquè tots tres, els tres països, Espanya, Gran Bretanya i França, com que hi ha hagut el Tractat d'Utrecht a 1713, a les portes de la nostra Revolució Catalana, a mi hi ha el Tractat d'Utrecht que ha afectat Espanya, que ha repartit l'Europa i que tothom vol revertir, tothom vol resoldre. Bé, el primer pacte de família es signarà el 7 de novembre de 1733 per part de Felip V i el seu nebot, que en aquell moment és rei de França, ja és rei de França, Lluís XV, al monestir de l'Escorial, negociat per José Patiño per la banda espanyola i el comte de Rotenburg per part francesa. El Felip V és rei d'Espanya perquè s'ha extingit el tronc hispànic de la Casa d'Àustria, i això i aquest primer pacte de família portarà a que es desencadeni la guerra de successió espanyola del 1700 al 1713, aquesta que, com dèiem, és resolta pel Tractat d'Utrecht. Les potències europees reconeixen Felip V com a rei d'Espanya, però a condició de que faci una renúncia als drets al tron de França. No fos cas que França i Espanya, fruit d'aquest primer pacte de família, es fusionessin en una sola nació. Això suposa que Espanya ha de renunciar a les seves possessions a territori italià i als Països Baixos. Bé, la cosa es signa, es fa i tal i qual, i continua avançant el segle, fins que, com dèiem, el 25 d'octubre de 1743 es produeix el segon pacte de família. Aquest segon pacte de família ve com a conseqüència de que el que es havia presentat a la reina, havia presentat a la Primera Guerra Carlina del primer pacte de família, doncs puja a emperador d'Àustria, passa a ser emperador d'Àustria, i per tant comença una guerra de successió a Àustria entre ell i els que voldrien posar els francesos i els espanyols. Felip, el quart fill de Felip V, serà anomenat duc de Palma i per tant de Parma, i per tant seria d'alguna forma el possible rei d'un tercer estat que es crearia en totes aquestes colònies: Parma, Plasència, Guastalla, etc. Amb tot això, què passa, doncs? Que Anglaterra no hi està d'acord i Àustria tampoc, comença la guerra, diguem-ne, europea, i el pacte es trencarà quan França i Espanya fan el pacte i s'hi enfronten. Perquè un pacte que es trencarà quan el primogènit de Felip V, el que serà el rei Ferran VI, adopti la seva estratègia de neutralitat activa, és a dir, no atacarà els anglesos perquè el que busca és poder dedicar recursos, per comptes de la guerra, a enfortir la seva flota militar, perquè és conscient que necessita el poder marítim. El tercer pacte de família, aquest el Ferran VI, es va mantenint neutral en tots els conflictes que hi ha entre França i Gran Bretanya, perquè així els anglesos li donen alguns avantatges comercials. Però quan ell mora i puja al tron Carles III, el successor, el Carles III torna a la política antibritànica. De fet, els hi esquilma amb els anglesos que ja ho tenien a la butxaca, Gibraltar i Menorca, durant la Guerra dels Set Anys, i es fa l'aliança amb Lluís XV de França. El pacte es signa a París, ratificat per Lluís XV a Versalles i per Carles III a Sant Ildefonso, i el pacte suposa que qualsevol que ataqui o bé a França o bé a Espanya està atacant també o bé a Espanya o bé a França. És a dir, l'un va amb l'altre, en fan tots un paquet. A més, prohibeixen entrar en aquesta aliança cap a altre país que no estigui manat per un Borbó. Tot això a canvi de què? A canvi de i rebaixar les diferències fiscals i ciutadanes entre les dues ciutadanies. Però el pacte té resultats negatius. Els britànics decideixen atacar, ocupen Cuba, ocupen Filipines, que el Carles III recuperarà quan es signi el Tractat de París en 1763, però a canvi de donar Florida, la península Florida, als britànics, i les illes de Sacramento a Portugal. El pacte s'ampliarà el 1768, renovat pel Tractat d'Aranjuez entre Carles III i Lluís XVI per poder lluitar contra Gran Bretanya, aprofitant que hi ha en aquell moment la guerra de les colònies britàniques, la guerra que Estats Units demana la independència i, per tant, França i Espanya es posaran de costat dels rebels, dels colons nord-americans i en contra d'Anglaterra. Quan això ho acabi, el Tractat de París, el 1783, diguem-ne que França i Espanya se n'adonen que han perdut bous i esquelles. De fet, estan absolutament arruïnats. Cert que Espanya recuperarà Menorca, però a canvi de donar Florida i França, i Louisiana, Florida i Louisiana a França. Els costos de tot plegat, què passa? Que arruïnaran França i Espanya, a França vindrà la Revolució Francesa, i aquí, mare de Déu, anirem sobrevivint com puguem. Els pactes de família passen a la història. I per acabar aquest programa d'avui i com a exemple d'això, d'aquesta història de la família, us proposem una cançó que va ser bastant coneguda aquí. És una cançó que cantaven un grup de cantants africans que es deien Les Surf, francesos, Les Surf, i que porta per títol Scandal dans la famille, és a dir, escàndalo a la família. És la història d'un noi que es vol casar amb una noia, però que la seva mare li diu que no s'hi pot casar perquè no ho sap el pare, però és germana seva, i al final la mare també li diu, però no pateixis perquè tu no ets fill del teu pare. Bueno, una cançó que ja dic es va fer molt famosa a les discoteques dels anys 70 i que amb la qual acomiadarem aquest programa que hem fet junt amb el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, un que ha fet un servidor de vostès, Francesc Morgades, que espera trobar-los la setmana que ve i que els emplaça, per tant, a una nova edició de 5 a la setmana. Aquí els deixem, doncs, amb els Surfs i Escàndol a la família.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.